Parlem de sexe?
Doncs parlem-ne, Laura Clotet, la nostra terapeuta i metgessa de família de referència al matí, que els dilluns doncs, sempre ens ajuda a trobar aquelles respostes que tots i totes necessitem. El primer que fem és saludar-la. Bon dia, Laura.
Bon dia, Raquel.
I també, doncs, als nostres oients, recordar a quin telèfon han d'enviar la seva nota de veu.
Envia'ns un WhatsApp al 678-77-56-86.
Ja sabeu, línies obertes, 24 hores, també pels més tímids ens podeu enviar doncs, un missatge escrit i nosaltres mantindrem la privacitat. Ja tenim moltes preguntes, Laura.
Doncs som-hi.
Preparada?
Preparada.
Vinga.
És cert que a partir de 2030 deixarem de tenir relacions sexuals, com diu una notícia últimament?
Sí, jo crec que no, eh? Sé de quina notícia parla aquest noi. Hi ha un... aquestes notícies que ens encanten, sensacionalistes, no? Em sembla que un dels titulars que corre, com últimament, és atac o epidèmia de verges als 40 anys al Japó, una mica amb aquests titulars tan catastròfics, no? Que els encanta a la premsa. La veritat és que jo penso que el sexe no s'acabarà mai. Una cosa és que el posem en el lloc on toca o que hi hagi societats o hi hagi moments de la vida en què potser no se li doni la importància que se li ha donat en altres temps. O potser el que passarà és que ho normalitzarem fins al punt que no hem de parlar de què estem fent a casa, si estem tenint sexe o no l'estem tenint, que cadascú està tenint el sexe que vol i prou, no? No cal fer-ne una bandera ni un cavall de batalla. Sí que sembla això, no? Hi ha un parell d'articles, i hi ha, de fet, fins i tot penso un documental de TV3 d'un 30 minuts de no fa massa temps que parla d'això, no? De persones, sobretot en aquesta cultura japonesa, que viuen renunciant a la sexualitat de forma absolutament lliure i voluntària, amb la qual mentre sigui una cosa lliure i voluntària no hi ha massa res a dir. El que sí que és veritat és que estem cada cop més enganxats a tecnologies, tenim menys relacions socials, menys relacions persona a persona, moltes vegades hi ha gent que es tanca més en el món cibernètic, i això dificulta moltíssim les relacions directes. Llavors, evidentment, si perdem grup social, perdrem relacions sexuals, això segur, perquè per tenir relacions sexuals una mica satisfactòries, si les volem compartir, han de ser cara a cara i que ens puguem tocar. Llavors, sí que és possible que un grup de gent que es tanqui més en el món de les tecnologies o que realment, clar, no? Treballem més des de casa, ara podem treballar des de casa i no anar a l'oficina, això vol dir que tampoc tenim relacions amb persones a l'oficina, no coneixem tanta gent, vull dir que sí que és veritat que se'ns complica i llavors quan volem lligar tornem a la xarxa, no? Bueno, s'està començant a dir, jo vull creure que això no és així, i menys en un context com el nostre, mediterrani, que les relacions sempre han sigut importants.
¿Cuándo empiezan los adolescentes a tener sexo?
La veritat és que t'hauria de dir que quan volen, però sí que és cert que les mitges estan baixant molt, algun cop ho hem comentat, i no és infreqüent que nanos amb 13, 14 anys estiguin parlant de tenir relacions sexuals, o sigui que no ens hem d'escandalitzar massa, entenguem que quan arriben a l'institut ells tenen tota la informació dels companys més grans, tenen totes les inquietuds dels companys més grans i una pluja hormonal que els ajuda, amb la qual a partir d'aquí comencen a conèixer els companys, comencen a experimentar, i a partir d'aquí cadascú té una miqueta el ritme que té i depenent una mica també de les possibilitats i del context, però el que puguem dir als grans sobre què han de fer o no han de fer probablement canvia poc aquesta edat d'inici. El que hem de fer és educar, que si comencen, que sigui des del respecte, des de que estan amb algú amb qui confien, en que sigui plaent, en que realment sigui perquè volen començar, no per pressió social, no per pressió d'un company o per pressió de la parella, i si ells volen i tenen clar que la persona amb la que estan al respecte no cal, que pensem que si no és l'amor de tota la vida no cal tenir sexe, poden disfrutar-ho, poden aprendre del seu cos i de les relacions. I de veritat, sé que els pares ens costa molt, i de fet l'altre dia vaig anar a una xerrada i quan vaig dir això, 13-14 anys estan parlant de tenir relacions, estan parlant de postcoitals, estan parlant de preservatius, estan parlant de si m'agrada o no m'agrada, amb 13 anys a segon d'ESO, i això és una realitat, i el que no podem fer com a pares és negar la realitat, perquè si la neguem és quan no els hi arribem.
Clar, i moltes vegades el que passa és que després arribem tard, no? Ens esperem, sí, a parlar, a tenir doncs, aquell moment de confiança i després, clar...
Si nosaltres pressuposem, no, que les relacions comencen amb 16, jo vull començar a parlar 15, però és el que us dic, no? Els nanos a primer i segon d'ESO ja n'estan parlant, anem tard, no? Llavors s'ha de fer abans, jo penso que començar a parlar de sexualitat s'ha de fer 5è, 6è de primària, i de fet, bueno, penseu que sanitat, no? Que per posar la vacuna del virus del papiloma humà, que l'única condició en principi és que les nenes no hagin tingut relacions, es tria 6è de primària. Ja no ens atrevim a arribar a l'institut, o sigui que es va planejar aquesta vacuna 6è de primària precisament per garantir o intentar garantir, segur que no ho estem garantint, que cap nena ho hagi agafat abans de la vacuna.
Doncs això, informació i comunicació, que és molt important.
L'ARU és totalment efectiu si es deixa de prendre i es tenen relacions sexuals?
L'ARU, suposo que em parles de l'anell vaginal anticonceptiu. Jo, clar, si es deixa de prendre, no sé què vols dir, si vols dir que si te'l treus, no ho acabo d'entendre. Però en principi l'ARU és un anticonceptiu oral que funciona exactament igual que les pastilles, l'únic que el que canvia és la forma d'administració de les hormones. És un anell vaginal que es posa un dia concret, es retira 21 dies després, s'està una setmana sense i es torna a posar. Si el que et refereixes és aquests 7 dies que no el portes posat, evidentment és efectiu perquè s'ha tallat l'ovulació i són els 7 dies de descans, que són els dies de menstruació, i el que et tornes a posar el següent aro, tornes a començar un cicle. Evidentment, és segur tenir sexe amb aquells 7 dies. El que no està indicat és si fa servir l'aro vaginal com a anticonceptiu és treure-te'l per tenir relacions. L'aro vaginal no es nota quan tu tens relacions, la persona no el nota, amb la qual cosa el millor que pot fer és deixar-lo posat. Tampoc deu passar res si te'l treus mitja hora, una hora, però estem parlant d'hormones a dosis baixes, que si jo me'l trec i no me'n recordo fins al cap de 4 hores, ai, és que estava en una altra cosa, doncs estem començant a tocar nivells hormonals en sang, no és un efecte local, és un efecte que va a la sang i que és el grau d'hormona igual que quan fas anticonceptius orals, amb la qual la gran recomanació és no treure's l'aro per tenir relacions, excepte els dies que toca per descans, que és el que està establert com a forma correcta de fer servir el mètode anticonceptiu, que és el que diem sempre, un mètode anticonceptiu és molt eficaç si es fa servir com toca. Ara, si ara dic ara me'l trec unes quantes hores, demà no sé què, ai, ara no m'han recordat de posar-me'l, perd efectivitat segur perquè inestabilitza la dosi hormonal en sang.
Per això és molt important sempre, no? Doncs també consultar amb el nostre metge de capçalera, sí. Perquè a vegades segons la teva vida, segons
clar,
com ets,
si tu, per exemple,
també tens un mitjà
clar, si
més
aquesta noia ho comentés en el sentit de, que clar, la parella li molesta, no m'agrada portar-lo durant les relacions, bueno, doncs potser no és el mètode anticonceptiu que tu has de fer servir, hauràs de buscar un pegat, hauràs de buscar pastilles o buscar un altre mètode, no? La gran recomanació és no treure-se'l per tenir relacions perquè realment, a més, ni es nota ni molesta.
N'hi ha algun problema en el cas de que ja caduca un DIU, si es pot deixar un mes més o n'hi ha algun efecte secundari?
Moltes preguntes avui de seguretat i d'eficàcia dels mitjans anticonceptius.
La veritat és que un DIU té una caducitat sobretot pel tema anticoncepció, és a dir, no perquè pugui fer mal a l'organisme. Llavors, si jo un DIU l'estic fent servir com a mètode anticonceptiu, sí que recomanaria no passar d'aquesta data de caducitat. Evidentment, amb cert marge, o sigui, una data de caducitat no ens vindrà mai de 15 dies, o potser d'un mes, però no ens passem 6 mesos, no? Si el DIU ja no s'està fent servir com a mètode anticonceptiu, perquè a vegades el que passa és que la gent es posa un DIU, però llavors, per exemple, se li en va la regla per una menopàusia i ja li han diagnosticat doncs, que la menopàusia és estable i que realment el pot retirar perquè ja no es quedarà embarassada, però segueix portant el DIU aquí, el risc de que hi hagi un efecte secundari per l'organisme no existeix, és a dir, que no ens ve d'aquí de treure'l un mes o dos després, no? Ara, si és com a mètode anticonceptiu, la caducitat i la validesa estan per algo, o sigui, que és el que dèiem, fem servir els mètodes anticonceptius com toca i intentem complir una mica pues, els tempos.
Vinga, que nosaltres també hem de complir amb els tempos i encara ens queden moltes preguntes.
Hola, una pregunta. Actualment hi ha més heterosexuals o homosexuals?
Bueno, la veritat és que per enquesta segueix havent-hi més heteros, però també es depèn molt d'en quin entorn et mous, no? Hi ha entorns on tens la sensació que no queden heteros, que tota la gent és bisexual o homosexual, no? Perquè estàs en un entorn on, bueno, hi ha molta gent amb orientacions diverses i això està superbé, no? Les enquestes de pràctiques sexuals i de tendències segueixen, evidentment, donant una clara majoria a la heterosexualitat. Ara, també he de dir que és la part més visible, no? Molta gent que encara està a l'armari o gent que no s'atreveix a confessar o que quan li fan una enquesta menteix perquè pensa que queda més bé dir hetero, doncs dirà hetero. Vull dir que jo penso que la realitat no la sabrem mai, tot i que sí que hi ha globalment, totes les societats, com a mínim en les que estem educades, no? En aquesta heteronormalitat, doncs més gent hetero que homosexual encara ara.
Quina és la mitja d'actes sexuals que fa una persona a edat superior de 65 anys?
Bueno, avui estem de números.
Sí, avui ens han sortit els oients amb moltes estadístiques i preguntes interessants.
Parlar de persones de la gent gran ho hem dit moltes vegades, no? I ara parlàvem d'enquestes i si jo us deia que amb enquestes a vegades inclús mentim, no? Sobre si som heterosexuals o homosexuals, imagineu-vos quan a partir de 65 anys et pregunten si tens relacions.
Però nosaltres hem de dir que vam fer un programa especial i la veritat és que ens va sorprendre la sexualitat, com la viuen els nostres avis, la nostra gent gran.
Sí, la veritat és que els pocs números que tenim sí que et diuen que això, que dintre, passat els 65, encara hi ha més d'un 40% de persones que tenen sexualitat amb penetració. Sense penetració, que és una sexualitat absolutament vàlida, evidentment els números augmenten, perquè aquí hem de mirar com fem les preguntes, no? Quan tu fas una enquesta i parles de si tens sexualitat o no la tens, probablement o especifiques molt clar de... Bueno, ens agradaria saber quin tipus de relacions afectives tens o quin tipus de relacions sexuals tens. Ah, mira, és que nosaltres ens masturbem. Ai, això és sexe, no és sexe? Qui tatxa que això sí que és sexe o no ho és? Vull dir que també hem de mirar una mica com fem les preguntes, com interpretem les respostes. Però jo també vaig fer, no, arran de, també de la Setmana de la Gent Gran, una xerrada per gent gran i realment la gent cada cop més disfruta del seu temps lliure, del seu temps d'oci i dintre del seu temps d'oci hi ha les seves relacions afectives sexuals. Llavors, jo penso que la gent gran cada cop més ho normalitza, ho prioritza i forma part de la seva vida, igual que l'ha format en èpoques anteriors, no?
A més hem de practicar l'envelliment actiu, no?
O sigui, actiu, que absolutament.
Com es podria evitar que els nens s'hi sexualitzin abans d'hora?
Bueno, la veritat és que el fet de preguntar com podem evitar que els nens hipersexualitzin és una pregunta, per mi, trampa. És trampa perquè jo el que detecto en la persona que pregunta és que està fent un judici sobre la sexualitat adolescent. Per què? Perquè si jo dic que un nen s'hipersexualitza és perquè dono per suposat que els nens han de tenir sexualitat. Llavors, els nens tenen la seva sexualitat, els nens tenen dret a conèixer-se, els nens amb 3 i 4 anys es poden estar masturbant i no són hipersexuals, són nens que exploren o nenes que exploren, que s'estan coneixent. I això no és que els nens siguin hipersexuals. El que sí que és hipersexual globalment és la societat. O sigui, el que no podem és tenir un catàleg de roba infantil amb nenes pintades com si fossin adolescents. Amb la qual no és que haguem de treballar sobre els nens, perquè els nens tenen la sexualitat que la societat els imposa, però llavors tenim anuncis de colònia o anuncis de gelats que hipersexualitzen absolutament la venda de qualsevol cosa, amb la qual cosa el problema no són els nens. És veritat que amb 9 anys poden estar veient porno, però aquest tampoc és el problema. El problema és que la societat globalment els hipersexualitza, però llavors no ens agrada, llavors no volem que tinguin relacions, llavors no volem que comencin abans d'hora, però quan jo amb 4 nens li dic que li pregunto a un nen o a una nena, tens nòvio o tens nòvia, qui està hipersexualitzant les seves relacions, és l'adult. El nen en cap moment s'ha plantejat que aquell amiguet va més enllà, no? Amb la qual cosa, jo que aquí diria és... No és que els nens estiguin hipersexualitzats, sinó que tota la societat ho està i els nens només són un reflexe. I que estiguin hipersexualitzats no vol dir que tinguin més relacions, sinó moltes vegades que tenen informació molt dolenta o molta desinformació sobre temes per això, no? Perquè els veiem d'una forma distorsionada. Llavors, l'important és que quan un nen té una actitud més o menys sexual li preguntem o se fa servir segons quines paraules, el vocabulari avui en dia és important. Els nens parlen de sexe, de follar, de puta, com qui parla d'aigua. Realment tenen un vocabulari que senten de llocs, però no sempre saben què vol dir. Amb la qual cosa, el primer és preguntar-los i amb ells què creuen que vol dir allò, perquè sovint qui està sexualitzant les seves paraules som nosaltres. Un nen, un dia vaig tenir una... Bueno, va ser com molt divertit, una pregunta en una de les xerrades per pares, i nens de P5, i una mare em diu, és que clar, la meva filla ha vingut super esverada perquè dos nens de classe volen follar i jo estic molt esverada, no? I li he dit, escolta'm, li has preguntat a la teva filla què vol dir això? Ah, no ho sé. I quan li va preguntar, resulta que la història estava que aquests dos nens es volien donar de la mà a la següent excursió, i per això ells no... Bueno, li havien posat aquesta paraula perquè és una paraula que vol dir relacions per molts adults, i ells pues, hi van posar aquesta paraula, però no tenien ni idea de què volia dir. Qui va sexualitzar aquest acte, en el fons, o aquesta paraula li va significar adult, va ser l'adult, no? Amb la qual com a adults preguntem, com a adults donem els espais on poder parlar de sexualitat de forma sana, sense criminalitzar-ho. Uh-huh. Perquè si ho criminalitzem és quan ells tenen aquesta sensació d'estar fent alguna cosa prohibit, que és tan entusiasta i tan adrenèrgic això de fer alguna cosa prohibit, que realment ho estem afavorint. O sigui que parlar amb normalitat i sobretot no fer judici sobre la seva sexualitat existeix, però posem-la al seu lloc, en intimitat i en l'espai que toca.
Però aquesta visió que molts pares tenen de que tot comença molt abans, no? Que la societat, que la publicitat, mm-hmm. com deies, no? utilitza els nens i nenes, no? Per vendre, i que utilitzen la seva sexualitat, o que fins i tot això que també comentaves abans, que s'informen a través de la pornografia a una edat en què realment no haurien de veure aquests continguts. Què es pot fer contra totes aquestes coses? No?
Jo penso que el primer
contra aquest ritme trepidant, no?
El ritme és el que és, i penso que com a societat i com a pares, sobretot com a educadors, el primer que hem de tenir clar és que fent un judici de si és molt o poc, o és abans o, que, o més tard, que si és massa aviat o no, l'únic que fem és enlentir o entorpir les decisions dels nanos o l'educació que els hi podem donar. El que hem de tenir clar és que això és així, és algo que no podem modificar. Jo penso que a partir d'aquí podem educar tenint clara aquesta realitat, però si nosaltres no tenim clara la realitat, si no acceptem la realitat, difícilment educarem en aquesta realitat, no? Tot i que també vaig fer una xerrada i em deien una mica això. És que clar, jo em nego a acceptar que amb 13 anys el meu fill pot tenir relacions. Si tu negues a acceptar això, difícilment educaràs perquè les relacions quan arribin siguin consentides, plaents, des del respecte. Per què? Perquè quan l'edat que tu penses que n'has de parlar, ja va estar, no? Llavors, jo penso que el que hem de fer és assumir que és així, no? Tu ara deies, veuen porno abans del que els hi toca. Bueno, els números diuen que amb 9 anys els nens han vist porno de forma voluntària o involuntària. Podem fer dues coses, negar-ho i dir, home, mira, veuen porno amb 15, jo amb 15 els hi parlaré de porno, o acceptar que n'hauran vist sí o no, però sí o sí, i ja està. Jo, quan vaig fer la xerrada al Samuntada amb els nens, a 6è, de primària, qui més qui menys havia vist imatges pornogràfiques, perquè els hi havien caigut els dits. Penseu que tu obres Google i a la teva dreta hi ha moltíssimes coses. Controls parentals, sí, està bé, molts nens tenen control parental a l'ordenador, però llavors en els mòbils, en una classe de sisè aquell dia jo vaig fer la pregunta i un nen duia control parental, amb el qual serveix de res perquè tots els altres no el tenen, i el que no puc veure en el meu mòbil ho veig en el del costat. Amb la qual el que sí hem d'assumir és que la societat ha canviat. Ens agradarà o no que aquesta societat hagi canviat cap on ha canviat, però si no ho assumim, difícilment podem educar en la realitat, no? I penso que el problema dels grans és que no ens agrada, no ens acaba d'agradar una mica la societat que els hi ha tocat als nostres fills, no?, en aquest tema de sexualitat. Però bueno, jo penso que els dos extrems, no? Ni era pecat i prohibit com la generació anterior, ni ha de ser tan llibertinós i no consentit com sembla que estigui començant a ser, amb la qual l'educació està en trobar aquest terme mig.
L'educació, com sempre, motor bàsic per transformar de manera positiva aquesta societat.
Quanta gent ho fa estant embarassada?
La veritat és que hauria de ser tothom, és a dir, totes les dones embarassades, tots els homes trans embarassats, si volen, que no hi hagi un problema mèdic que prohibeixi la sexualitat, haurien de tenir sexe, perquè és una cosa que fa que estiguis millor amb la teva parella, que es relaxis, que estiguis més tranquil, que augmenti la connexió amb la parella, i fins i tot és segur que és bo pel nen, no? El que és veritat és que quan parlem de contraindicacions mèdiques, jo que sé, gent amb problemes d'amenaça d'avortament o amenaça de part prematura, evidentment aquí està prohibida la penetració, però només prohibim la penetració, tampoc es prohibeix en cap moment l'efecte, les abraçades, els petons, les masturbacions, vull dir que realment la sexualitat no s'hauria de perdre durant un embaràs ni després, o sigui, realment si parem la nostra vida sexual 9 mesos, costarà molt de recuperar, no? Hi ha molta gent que després diu, ostres, i ara com ho recupero? Bueno, és que potser no ho hauríem d'haver perdut, no? Això no vol dir que em puguis tenir menys ganes o més. Bueno, també és veritat que depèn una mica del trimestre, però tampoc té per què disminuir les ganes quan la sexualitat prèvia és bona. És veritat que el millor indicador de si una persona durant l'embaràs tindrà sexualitat o no és com era prèviament, no? Sí que és veritat que hi ha persones pues, que tenen molt aquest objectiu de quedar-se embarassades, que realment els hi costa molt aquest embaràs, que entren en sexualitats molt programades i el dia que toca perquè si no, no es queden embarassades, i acaben tenint sexualitats molt dolentes per aquesta pressió de que m'he de quedar embarassada i s'ha de fer tal dia a tal hora. I són gent que acaba no disfrutant la sexualitat, perquè l'únic objectiu és l'embaràs, no és disfrutar, no? Llavors, sí que
és com una mena d'obligació, ja.
Clar, llavors quan es suposen com a obligació, aquesta gent sí que a vegades els hi costa una mica el reprendre aquest gust del plaer, no? Ja tenen el seu objectiu, ja tenen l'embaràs, i han deixat de disfrutar, i aquí sí que a vegades et trobes amb parelles que tornar a recuperar aquest plaer sense aquesta pressió d'avui toca, els hi costa una mica perquè hem perdut aquesta espontaneïtat, no? Però globalment no s'hauria de perdre i no hi ha d'haver, si no hi ha un tema mèdic que el ginecòleg recomani no tenir penetració, fins i tot la penetració ha de ser possible durant l'embaràs fins a tot l'embaràs.
Doncs cada embaràs i cada part és un món, i avui hem descobert amb la Laura també, no? Que les relacions afectives doncs, també són molt diverses i també doncs, a gustos colors. Com sempre, un plaer, Laura.
Gràcies.
Fins la propera setmana. Que vagi bé. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.